Els que ens escolteu cada dia ja sabeu que m'agrada començar mirant això del Dia Mundial de o del Dia Internacional de. Avui és una bogeria, jo sé que és una data maca, 11 de l'11, però aviam, que hi ha més dies. Cada vegada hi ha més coses, eh? Però hi ha moltes, moltes que s'han situat avui. Avui és el Dia de los Veteranos, per exemple. Avui és el Dia del Record o Dia de l'Amapola. És el Dia Mundial de la Qualitat. Poca broma, eh? Poca broma. Dia Mundial de la Usabilitat. Això sobretot a les històries d'aplicacions de noves tecnologies. És el Dia Mundial del Origami. És el Dia de les Llibreries. Bon dia, també. Però és que, a més, n'hi ha dos més. Fixa't. Dia Mundial del Shopping. És a dir, Dia Mundial de Comprar. I Dia del Solter. Que això va començar a Xina, però que s'ha extès ja a tot el món. A Xina el que van fer és ajuntar el dia del shopping i el dia del solter i fer el gran dia de les rebaixes o de les ofertes a les compres a les botigues i compres per internet que s'avancen a les del Black Friday, que serà a final el darrer divendres del mes de novembre. En fi, ja veus la quantitat de coses que tens per triar avui. Soc el Ricard Álvarez i tot seguit parlem de més coses, ara, de més a prop, de les de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
És que és maca aquesta xifra, 11 de l'11. Avui també hi ha el sorteig de la 11. Ja saps, 11 milions, un premi d'11 milions o 11 premis d'un milió. Avui, el dia 11 de l'11. Dia del solter, dia de les compres, etc etc. Poca broma, que sempre diem que això de les compres va fort al mes de desembre pel Nadal, però fixa't que cada vegada ens ho fan fer abans. Avui, dia de les compres i dia del solter, amb grans ofertes per tot internet. Estem al novembre, eh? El Black Friday, que també és al novembre, per tant, volen que avancem. Que avancem les compres al novembre i després al desembre ja tornaran a caure, si cal, però tu de moment ja t'ho has gastat. Va, com estàs? Que estem a dijous, 11 de novembre. Hores d'ara, per cert, encara no arribem als 9 graus a la ciutat de Lleida, 8.6, amb una temperatura que es manté molt estable. La precipitació a Lleida també testimonial, 0,2 litres per metre quadrat, per tant, vaja, testimonial totalment, i fa falta, però de moment veurem si se n'espera o no. Ho farem, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, i ens informarem amb el Moisés Camuñas del que és el que ens espera per les properes hores i també de cara a demà. Buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui hem convidat també al Sergi Tor perquè estigui amb nosaltres per fer aquesta valoració d'aquest ultimàtum de l'Ajuntament de Lleida al Lleida Esportiu perquè compleixi certs paràmetres del conveni que tenen signat des de fa una pila d'anys i que si no, i que de totes maneres tot sigui dit, tot fa indicar que és molt difícil que puguin complir-ho ara de cop, amb 10 dies, si no rescindiran aquest conveni i, per tant, fora del camp d'esports. En parlarem amb Sergi Tor. És dijous, marxarem cap a Nadon Veterinaris per parlar dels animals de companyia amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater, i amb el Cristian Didier parlarem de salut i de nutrició. En tot això ens plantarem a la una de la tarda. A partir de la una, les escapades de COPE amb el David Velasco, amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure. Però ara sí, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els cels ennuvolats. Pel que fa a les temperatures, avui no presenten grans canvis o són lleugerament més altes, amb unes màximes de 19 graus a la Seu d'Urgell, de 17 a Lleida capital, de 16 a Balaguer, de 15 a Tàrrega i de 14 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà fluix i de direcció variable. Si mirem ara demà divendres, esperem ser els ennuvolats o coberts i no es descarten precipitacions febles que tendiran a remetre al final del dia. Per últim, si parlem de les temperatures diurnes, demà no canviaran massa, amb unes màximes previstes de 19 graus a la Seu d'Urgell, de 18 a Lleida capital, de 16 a Balaguer, de 15 a Tàrrega i finalment de 13 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Doncs sense arribar als 9 graus, tot seguit busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ja que parlàvem de que no plou, de que no hi ha aigua, de que és cíclica la sequera, de que Quan arriba l'any en el que hi ha poques pluges, que repeteixo, és cíclic, llavors ens posem les mans al cap, sobretot els que han de decidir, els polítics, i a veure què fem, solucions ràpides, de vegades ja sense pensar, trasbassaments cap aquí, mira, farem això d'aquí cap allà, no es tira en van, a l'any següent ja és any normal de pluja, i ja ens tornem a oblidar fins que al cap de 3, 4 o 5 anys, el cicle és dure el que dure, torna a venir un any de sequera i ens tornem a posar les mans al cap. Però fins llavors no s'ha fet res. Encara recordo, fa 3, 4, 5 anys, clavant estaques al nord de la província de Lleida per portar aigua d'un riu cap a l'altre, fer trasbassaments d'urgència, d'amagat i amb nocturnitat i alevosia, que al final no es van fer, perquè després va començar a ploure, i ja no hi hem pensat més. Doncs resulta que la fi de la campanya de regadiu a les comarques de Ponent i l'absència de pluges d'aquesta tardor ja s'està fent notar a les cues dels pantans de la conca del Segre, com per exemple el de Rialp i Camarasa, que estan a la Noguera, que actualment presenten un aspecte pràcticament buit, amb només presència d'aigua en el que vindria a ser el curs del riu. Rialp és el que està més castigat i aquesta setmana té 144 hectòmetres cúbics, 150,5 menys que l'any passat, mentre que Camarasa compta amb 84 hectòmetres cúbics, pràcticament 40 menys que l'any passat en aquesta època. L'actual sequera, però, encara està lluny dels nivells d'alerta que pressuposarien problemes a llarg termini, segons el catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Lleida, Ramon Batalla. Per tant, val, no hem arribat al límit, però tornem a estar en un any que de moment no està plovent el que hauria d'estar plovent. I per tant, doncs això es fa notar a totes les reserves. Què hi podem fer nosaltres? Doncs el que crec que hem de fer sempre, tant si plou com si no plou, no malbaratar l'aigua. Que tinc una aixeta que no tanca, doncs l'arreglo. Tancar l'aigua sempre que sigui possible. Si em rento les mans, doncs escolta, tanco l'aixeta mentre m'ensabono, aquests 15-20 segons que diuen que s'ha de fer per fer-ho bé, i després torno a obrir l'aigua per rentar-me les mans, etc etc. Si tinc rentavaixelles, fent el programa Eco, que tarda una mica més, però estalvia aigua i energia. Jo què sé, podem fer mil coses, però qui també hem de fer els deures són els que decideixen, els polítics. I no cal que ens esperem a que tinguem mancança d'aigua per a veure què fem corrents i de pressa i començar a parlar de trasbassaments o d'altres històries o a pujar el preu de l'aigua. Aquesta no és pas la solució. L'any que ve tornarà a ploure i tindrem 3-4 anys de coll per tornar a pensar solucions i portar-les a terme. Veurem si passa. Veurem si passa. Per cert, que Lleida ha emès la unitat de certificació d'exportacions de productes d'origen animal de la subdelegació del govern espanyol a Lleida, ha emès durant aquest any 10.800 certificats per exportar aquest tipus de producte a tercers països, una xifra que ha anat en augment des de la seva creació. Destaca el fet que el 15% de les certificacions emeses enguany corresponen a exportacions que tenen com a destinació el Regne Unit. Des de que va començar la seva activitat el juny del 2019, la unitat ha emès a l'entorn de 20.000 certificacions després d'haver incrementat de forma progressiva el seu volum de gestió amb el pas dels mesos. Durant el primer any de funcionament va emetre 500 certificacions, mentre que el 2020 van ser 9.000. El subdelegat del govern a l'Estat a Lleida, José Crespín, ha indicat que les previsions per aquest any són d'arribar a les 12.000 certificacions volum, que consolida la unitat de Lleida en la quarta posició del rànquing estatal, segons les dades de certificació d'exportacions ramaderes del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. El 80% de certificats d'exportació de carn i productes carnis. Per tant, escolta, és una bona xifra que té a veure amb la zona de Lleida i per això te la expliquem i per això doncs, l'hem de conèixer i treure'n pit. Per cert, que els municipis de les Garrigues Altes denuncien el deteriorament de la carretera de Torrebesses a Castelldans. Insisteixen en reclamar la creació de l'eix transversal de Ponent i que aquesta via en formi part. I ara et parlo del tema de salut. I avui ja seré breu perquè ja plou sobre mullat, tot i que no plou. Hi ha 63.800 lleidatans que encara no s'han vacunat contra la Covid-19. Resulta que un terç de les persones entre 30 i 34 anys, un terç, un 33% de les persones que tenen entre 30 i 34 anys, estan sense cap dosi de la vacuna. A més, els homes són més reticents que les dones a posar-se la vacuna. Lleida és la segona província catalana amb menys població immune, un 72,3%. Només tenim per darrere Girona, amb un 71%. I tot això fa que durant el darrer mes t'hagi dit dia a dia que segueix pujant la incidència del virus a Lleida. De fet, la positivitat de les darreres proves a Lleida s'apropa al 5%, que és una xifra que fixa l'OMS com a límit de control. Sense anar més lluny, Salut ens notifica que ahir, en aquestes darreres 24 hores, ha trobat 104 nous positius a la demarcació de Lleida. Són xifres en les que fa moltes setmanes que estàvem allunyats.
Esports. COPE Lleida. Estàs informat. Deportes.
I amb esports, doncs, hem de parlar de que l'Ajuntament de Lleida portarà al ple del proper mes de desembre la resolució del conveni de cessió del camp d'esports al Lleida Esportiu si l'entitat no en justifica el compliment. L'alcalde Miquel Pueyo va presentar un informe que detalla diferents incompliments per part del club detectats per la paeria. En aquest sentit, el govern municipal dona 10 dies hàbils, és a dir, dues setmanes, al Lleida Esportiu per presentar al·legacions i acreditar que està complint amb les obligacions del conveni amb l'Ajuntament. La resolució del conveni de cessió afectaria les instal·lacions del camp d'esports i el camp de futbol annex. Tot i això, Pueyo ha garantit que els equips de la base podran seguir fent ús de les altres instal·lacions municipals que estan utilitzant actualment, que és, per exemple, el camp del Gardeny. En fi, és un nou episodi al llarg i extens llibre del futbol a Lleida. Hi ha un lector d'aquest llibre, que fa molts anys que llegeix Futbol a Lleida, com és el nostre company Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Tot i que ens faltaria també un gran llibre de la història del futbol a Lleida, perquè ara ja seria una història de crònica negra.
Sí, sí, ja...
Gairebé
ja...
amb tinta criminal, tot i que hi ha personatges que el recordo i mereixen molt la pena, com Mario Duran.
Sí. Sergi Tor, que et convido avui aquí no per parlar d'anàlisi tècnica, sinó per comentar aquesta situació, perquè si al final es tira endavant l'amenaça del Paen Cup, ens trobarem amb una situació estranyíssima. És a dir, un club que seguirà existint sense lloc on jugar...
És un despropòsit i és un disbarat que en aquest cas interpel·la els 27 paers, tant el govern com de 12, com l'oposició de 15, perquè aquí estic ja amb el terreny de l'opinió, per tant és un terreny absolutament subjectiu, com totes les persones, i no vull fer proselitisme, evidentment, però sí que no entenc absolutament res. Jo penso que l'Ajuntament el que ha de fer és solucionar tots els problemes, que n'hi ha molts a la ciutat, molts, i aquest és un. Però que Lleida es pugui quedar sense futbol masculí és un fet inèdit.
Sí.
És a dir, és una cosa increïble, i que el sicari, perdoni potser la metàfora que no està ben utilitzada, sigui el propi Ajuntament, és un fet ja incomprensible. La història del futbol a Lleida masculí comença molt malament des de fa 10 anys amb la desaparició de la UE Lleida, quan no hagués hagut de desaparèixer mai. Haguéssim hagut de jugar regional, tots. Bueno, aquesta és la primera, jo, no, però no podem tirar. Però com que no podem tirar ni a un any enrere ni a un dia enrere, doncs això ja queda amb el panell de la nostàlgia, que no val per a res. Però a dia d'avui, aquesta solució de fer fora el Lleida Esportiu del camp d'esports és incomprensible.
De totes maneres...
Populista, sí, perquè també... jo crec que l'Ajuntament el que ha de fer és buscar solucions. Que margin els propietaris del Lleida Esportiu és una bona solució, això no ens posarem en compte. Però que el club marxi, aleshores, on jugarà? Tu ho has dit, hi haurà un club sense camp. Qui jugarà al camp d'esports?
Em dóna la sensació que aquest ultimàtum després es pot allargar en el temps. És a dir, val, doncs ens esperem que acabi la temporada.
Bueno, aleshores que parlin clarament,
però
no facin populisme. Ahir l'alcalde va dir, ja n'hi ha prou. No pot tirar-se enrere ja un alcalde que diu això de Lleida. No es pot tirar enrere. Si no ho fa, quedarà malament. I si ho fa, jo la pregunta que li faig a ell, quina solució aportes? Desapareix, això és molt fàcil. No cal ser alcalde per ser això ni paer de la ciutat. Tard o d'hora, amb els 27 que hi ha a l'Ajuntament. Això ho sé fer jo, per això no sóc paer.
Bueno, pues
és a dir, desapareix una cosa senzillíssima.
No, aquesta és l'actualitat.
De totes formes, és una opinió meva, eh?
No, per això, avui t'hem convidat per opinió. Sergi Tor, parlarem de propers capítols d'aquest llibre. Gràcies.
Bona tarda. Esports.
COPE Lleida. Estàs informat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que és el moment en el que marxem cap a Anadon Veterinaris. Anem a parlar dels nostres animals de companyia des de Anadon Veterinaris, que estan al carrer Seguiria número 11, a Lleida, que els trobes a internet, anadonvet.com, i que després ja saps que tenen aquest telèfon que funciona les 24 hores del dia. 973-266-388. 973-266-388. Jo és que hi ha vegades que em sé més aquest que el de casa, ja imagina't. 973-266-388. Parlem d'animals de companyia des d'Anadon Veterinaris amb la infermera veterinària des d'Anadon Veterinaris, la Imma Sabaté. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Que jo és que ja és tan fàcil aquest telèfon i el dic tantes vegades que a vegades he de donar el meu i començo 973-266... Ai, no, aquest no, que és el de Anadon Veterinaris, el que funciona a les 24 hores, Que si el començo a dir amb una persona i m'he equivocat, li pregunto, tens animals de companyia? Sí, doncs anota't aquest telèfon, 973-266-388, que mai se sap, que és gratuït i que podeu trucar sempre que vulgueu. En fi, escolta, em consta que tu vas relativament motoritzada a la feina.
Sí.
Però ja has notat que fa fresca, t'has començat a abrigar.
Molt fred.
Claro, ja comença a fer fred.
Les mans se queden gelades i el nas.
Bueno, ara direu, i per què diu això, per què li preguntarà al Ricard això a la Imma, a la infermera veterinària, a l'espai de veterinari? Doncs perquè, home, ha vingut el fred i el normal és que a casa doncs engeguem la calefacció. És una rutina normal que fem cada any, doncs entre octubre i novembre, i que ho trobem normal i que, escolta, sort de tenir-la, no? Però t'has preguntat alguna vegada, això afecta els nostres animals de companyia? Doncs jo no m'ho havia preguntat mai, però la Imma Sabaté m'ha dit, anem a parlar d'aquest tema.
Sí, com afecta la calefacció a la teva mascota.
Com afecta?
A veure, sabem que els animals sofreixen els canvis de temperatura tant com els humans. Bé, tots ens adonem que les nostres mascotes, quan fa molt fred, especialment els gats, i segons quines races de gos també, no volen sortir al jardí.
Clar.
I quan els traiem a passejar, ràpid ens adonem que volen tornar a casa per estar calentets.
Uh-huh.
En el cas dels gossos, cal seguir una sèrie de cures, sobretot relacionats amb el seu pelatge. Els cans muden el pèl al llarg de l'any segons les temperatures, però com la calefacció modifica la temperatura normal.
Clar.
I fa que estigui més elevada a casa, aquest cicle de muda de pèl es pot alterar i causar en alguns animals mudes de pèl tot l'any, sobretot els que tenen el pelatge curt.
Mm-hmm.
Així que convé raspallar-los sovint i també a l'hivern pels nusos i perquè no tinguem tot ple de pèl.
Clar, clar.
Després, sí. si dins de l'habitatge hi ha calefacció i la mascota entra i surt sense abrigar-se o desabrigar-se, aquesta situació li pot causar laringitis o traqueobronquitis, que hem parlat en algun altre programa d'això. O sigui, que si tenim, sempre parlant de segons quines races, si estem a casa molt calentets, si tenim un jardí, una terrassa, i el gos és un gos petit, de pèl curt, que de seguida té fred, caldria abrigar-lo una mica per sortir.
Clar, clar.
També no és recomanable tindre la calefacció molt elevada. No és recomanable.
Bueno, però és que això ja pels humans, vull dir, per les persones tampoc. Ja ens diuen que a casa hem d'estar a 20, 21 graus com a molt, que no, la calefacció no l'hem de posar més
sí,
amunt d'això.
Sí, perquè ho dic perquè així, per més que li fiquis un abriguet al gosset, clar, si a dintre de casa estem a 30 graus i fora estem a 0, clar, l'abric, i després penseu que ells caminen sense sabates, també entre fred per les potetes.
Clar.
Sempre parlant de... Ara estic parlant de races petites, de pèl curt, perquè no és el mateix un husky que un chihuahua. El husky ja està pensat pel fred, patirà menys.
Clar, clar.
De fred que un chihuahueta.
Clar, això a l'hivern, a l'estiu és exactament el contrari.
Al contrari, això ja parlarem quan arribi la calor dels gossos d'hivern, diguéssim.
Clar, clar.
De fet, com ens adonem si el gos té fred?
Mm-hmm.
Bueno, es comporten igual que els humans. Tireta o s'arrauleix, i això es veu a simple vista.
Mm-hmm.
I encara que estan més capacitats per les inclemències del temps, ja que el seu pèl protegeix, però també és en funció de la raça, és el que estic dient.
Clar.
Sempre tenim en compte això.
Clar, clar, clar. No, és que, a veure, és que això és així. Vull dir, no només el pelatge, sinó que el gos en si ja està més preparat o predisposat cap a unes temperatures o unes altres, depenent de la raça, d'on és originari. El que passa és que, com que el món està globalitzat, doncs, pues, vale, ara tenim gossos de l'Àrtic aquí a Espanya, però vaja, ho hem de vigilar, això.
Exacte, s'ha de tindre unes cures especials. Mm. Després, com afecta la calefacció als gats?
A veure.
Als gats els agrada descansar en llocs calents, molt a prop dels radiadors.
Mm.
El problema és que amb la calor provocada per la calefacció s'ofereixen un augment de la muda.
O sigui, que canvien més vegades d'abric.
Sí, el ritme circadiari, que es diu així, que regula les hores de llum del dia, ens indica que és hivern, però com la temperatura dins de casa és elevada per la calefacció, molts gats ofereixen una muda com a la primavera.
O sigui, pèl per tot arreu.
Claro. En augmentar la pèrdua de pèl, hem de vigilar la formació de boles de pèl i controlar l'alimentació dels gats per facilitar la seva expulsió, donar-li esmalta, raspallar molt. Després, a tindre en compte, si el gat surt fora de casa, cal vigilar que no s'ajunti amb altres gats del carrer, perquè poden tindre puces. Quan tenen fred, solen agrupar-se.
Clar, sí.
Per donar-se calor, diguéssim. I, clar, encara que és hivern i fa fred, també tenen paràsits interns. Es poden... O sigui,
sí,
que
sí.
Si tenim un gat de casa, però que són dels que entra i surt, també tenim que sempre mantindre'l molt bé desparasitats.
Déu-n'hi-do.
Llavors, s'ha de tindre molta cura amb un raspallat periòdic, tant al gos com al gat.
Jo et diré que fa anys vam tenir un gat a casa i no sé com ho va fer, però va trobar un lloc, un dels radiadors de casa, i es posava a sobre a dormir.
Ah, sí, li s'encanta.
Oh, ja, però jo no sé
això?
Si s'acaben fent cremades o què,
no,
perquè...
No. S'ha de... Ara bueno. Que dius això, moltes gràcies, Ricard, perquè hem de tindre molta, molta precaució amb les cremades amb el gat,
clar.
Especialment les fins. No sé si sabeu que és el gat que no té pèl.
Sí.
El que és completament...
Sí,
bueno,
aquest, sí.
No té pèl.
El que no té pèl, vaja.
Perquè pateixen molt, molt de fred aquests gats, perdó.
Clar.
I poden sofrir cremades molt fàcilment. El que té un foc a terra, que caça la calenta amb un foc a terra. Molt, molt de compte, perquè ells sempre volen estar molt a prop de la part que dona calor. També a casa, quan apaguem de cuinar la inducció, mira que ells de seguida es pugen perquè està calentet.
Vaja, home.
I se poden cremar,
bueno,
amb
de
molt
totes,
de compte, eh?
Vale, sí, però de totes maneres, ja em corregiràs, però això és una cosa que l'hem de tenir a ratlla. No per la calor, les cremades, un gat damunt d'on cuinem no és la millor opció, eh?
No és la millor opció,
no.
Però especialment amb aquesta raça.
Sí, sí, sí.
I després igual, si tenim... Jo crec que ells ja no volen sortir al balcó o al jardí, perquè...
No.
Però si surt, llavors sí, molt abric, vigileu molt... perquè són gossos que són molt sensibles al fred i a la calor.
Clar, clar, clar. Doncs ja ho veieu, que... Bueno, que modifica una mica el ritme normal de l'animal tenir la calefacció a casa, que evidentment l'hem de tenir, però que sapiguem que hi ha aquestes petites alteracions i que n'hem d'estar a la guait i que suposen doncs, una mica més de... Pues bueno, de raspallar, de manteniment i d'estar a la white, ja està, simplement. Però, és veritat, jo aquesta pregunta no me l'havia fet mai i avui doncs, l'hem resolt amb la Imma Sabater, que és infermera veterinària a Nadon Veterinaris. Imma Sabater, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies.
Ahora en El Corte Inglés equípate con lo mejor en outdoor de las mejores marcas. Columbia, North Face, Mountain Pro, Helly Hansen.
Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de outdoor, trail running, natación, yoga, pilates.
Un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
Outdoor en El Corte Inglés, sal y no pares.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla? Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
¿Quieres viajar ya? No esperes más. Viajes El Corte Inglés lanza el programa Turismo Social para mayores de 60 años. Costas, islas, cruceros, circuitos. Incluye transporte, traslados, guía, pensión completa y seguro de viaje. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sí, aquí ja anem directes cap a la 1 de la tarda, és dijous, això vol dir que parlem de salut i de nutrició, ho fem com sempre amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, que està en Alcalde Porqueres número 76 a Lleida, 74-76, que els trobes a internet, disantanutricion.es i a les xarxes socials, busca'ls a Disanta Nutrició o al Cristian Didier, que són molt actius. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Sempre m'equivoco. És Alcalde Porqueres, 74, 76, en la farmàcia, però estàs ahí.
Sí, 74. Estamos ahí, estamos ahí.
Sempre dic 76. Re, haureu de tirar uns passos cap enrere, el 74, sí, que està a tocar, vaja, està a 5 metres, eh? Sí. En fi, anem a parlar d'un tema interessant avui, d'aquell que sembla estrany que ens hagin de fer una llei i una norma per aquestes coses, però és així. Anem a parlar del tema de les lleis o de les recomanacions que regeixen els menús escolars, a les escoles, als menjadors escolars. Perquè, Cristian, esto es como una batalla que viene de lejos, una batalla, a ver, enteneu-me, ¿eh? Una batalla, quiero decir, para limitar la ingesta de ciertos alimentos a un número concreto de veces a la semana.
Bueno, es que claro, piensa que la normativa o la legalización, la normalización y la estandarización de los menús escolares, tanto en guarderías, escuelas como en institutos, es relativamente nuevo. Mm. Hasta hace muy poco, cada comedor escolar se gestionaba por sí solo.
Claro.
Y quien decidía qué comían los niños y qué comían los adolescentes era más o menos el cocinero que había en ese restaurante.
Claro.
Entonces se empezó a ver que había mucha disparidad, que cada comedor decidía lo que le parecía bien, y si el AMPA estaba como muy implicado, pues había un poquito más de orden, pero si no, pues a lo mejor estaba con una tienda o con alguna historia que no había normalización, ¿no? Entonces, desde hace algunos cuantos años se introdujo la figura del nutricionista en los comedores escolares y del dietista, y desde hace algunos años, desde sanidad, desde salud pública, se ha, digamos, normalizado y ordenado las frecuencias alimentarias de los alimentos.
Claro. No, para no pasarse en algunos y para no quedarse corto en otros.
Claro.
Que va para aquests dos llocs, ¿eh? Porque había cosas que nos quedábamos cortos y había otras que se abusaban.
Exacto. Entonces, esto cada año hay una revisión, hay un comité evaluador con expertos, con nutricionistas, con médicos, donde se van añadiendo variables y se va organizando cada vez mejor toda la cuestión de la nutrición.
Claro.
Porque lo que esta normativa y toda esta normativa pretende es proteger a los infantes, proteger la salud y proteger la nutrición y educar en nutrición.
Claro.
A veces se toma como que todo me lo quitan, ¿no? Y todo es malo porque todo me lo regulan, pero esto realmente lo que pretende es normalizar, pero, proteger claro. la salud y proteger la educación, ¿no?
Es que el problema d'això ja radica al fons, a nivell, ja des de que naixes a les famílies a casa, no? El de vegades no tenir aquesta rutina o aquests menús preestablerts o tenir clar que hem de menjar fruita tres cops al dia, que hem de menjar cada dia verdures, que hem d'anar reduint la ingesta de carn, per exemple, ara poso... Clar, llavors què passa? Que anem a l'escola, el nen no li agrada, torna a casa dient, escolta, és que m'han ficat peix i no m'agrada, quantes vegades comes pescador, etcètera, etcètera. Bueno, tot això, com diu el Christian, s'ha anat regulant. L'última data de hace poco, del 2020.
Del 2020, hace un año ya llevamos la última normativa.
Pero, ¿y qué decía esta? A ver.
Entonces, esta normativa y esta nueva regulación ha generado bastante movimiento y bastante estrés por parte de todos, porque eso ha generado muchas problemáticas. La principal de todas es que se ha disminuido el consumo de carne en los comedores escolares.
Uh-huh.
Pero ¿cuál es el motivo? El motivo, Ricardo, quiero que penséis. Nosotros comemos 14 comidas a la semana, es decir, 7 comidas y 7 cenas. ¿Vale? Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice, el consumo de carne, por ejemplo, blanca, son 3 veces a la semana.
Uh-huh.
Entonces, si en el comedor escolar ponemos 2, por ejemplo, imagínate, el lunes y el miércoles, luego hemos visto que en casa comemos 3 veces más.
Claro.
Entonces ya son 5 a la semana. Entonces, de carne de ternera o de carne roja, se recomienda desde la Organización Mundial de la Salud que se tiene que comer una vez a la semana. Si ponemos una en casa, en el cole, nos hemos dado cuenta que en casa comen 2 o 3 más. Pero ya son 4.
Claro.
Y esto sin contar los embutidos.
Claro.
¿Vale?
Sí, sí.
Entonces, así con todo. Entonces, claro, aunque en el cole solo se coman 5 veces de esas 14 comidas, nos hemos visto obligados a reducir la cantidad de estos alimentos en el cole porque sabemos que en casa lo van a comer. ¿Me he explicado?
Claro.
Entonces, claro, si en el cole pueden, claro, en el cole podemos poner 2 veces carne blanca, una carne roja y 2 veces pescado, que ya serían las 5 veces. Pero si en casa se sigue comiendo tanta carne, entonces ya el niño no come 3 veces, sino que come 5 o 6 veces, o 7 o 8 veces carne. O sea, de las 14 comidas, los estudios nos dicen que el niño come hasta 10 veces carne a la semana.
Claro, es que entonces, este es el problema, ¿eh?
Claro, entonces la obligación ha venido por reducir la carne en los comedores escolares, y esto genera mucho revuelo. Porque ¿qué significa? Que tenemos un día que no hay carne, de ningún tipo. Y eso significa que si no hay carne de ningún tipo, entonces vamos a poner unas verduras, una ensalada, un puré, con unas legumbres, con un buen plato de legumbres.
Uh-huh.
Y entonces esto genera un montón de movimiento, tanto de los niños, porque es nuevo para ellos y se han de adaptar, eso es normal, tanto de los padres, porque el niño se queja, no me gusta, tanto de los catering, quien hace las comidas, porque si el niño no le gusta, luego no se queda en el cole, no lo come, entonces tiene un cliente menos.
Claro.
Tanto
claro.
como para el cole, porque se queda, no se lo come nadie, y entonces luego se ha de tirar comida. Entonces, el mensaje va destinado aquí, sobre todo a los padres. Estamos intentando hacer esta regulación y vamos a dar un poco de tiempo a que todo se normalice, a que todos nos vayamos adaptando. Es importante que el niño se quede a comer en el cole, los que se quedan a comer. Es importante que se quede, que empiece a normalizar y a comer como nosotros les ofrecemos, porque es por un bienestar de ellos. A primer plazo parece como que es agresivo estos cambios, pero a segundo plazo pues será un bienestar, porque aprenderán a comer sin tantos animales, aprenderán a comer equilibrado, aprenderán a comer de muchas maneras, ¿no?
Claro, lo que me dices tiene muy buena pinta siempre y cuando lo acompañemos desde casa.
Desde luego, desde casa, desde entender qué pasa, ¿no? Muchas veces desde los nutricionistas mandamos a los padres pues las normativas, mira, yo a todos los colegios que llevo, que nosotros tenemos un servicio a restaurantes, a comedores escolares y a residencias y a guarderías, y todos los que llevamos, nosotros mandamos a todos los padres el por qué hacemos este cambio, por qué vamos a introducir a lo mejor una carne vegetal, por qué no hay carne un día a la semana, y mandamos también la normativa, la nueva, que es de comedores escolares, que es muy amable, leyéndola es muy amable, pero leerla, por favor, leerla y tenerla, dedicar un momento, porque es importante que la entendáis también, para que todos hablemos el mismo idioma, porque si el niño te dice, es que no entiendo por qué no hay carne, bueno, es que vamos a explicárselo también desde casa. Nosotros ya lo explicaremos en el cole, ¿eh? También, porque también es trabajo, pero también es, si todos hablamos el mismo idioma, pues es un poquito más fácil, ¿no? Entonces, la normativa ahora ha incorporado también, por ejemplo, alimentos integrales, que hasta ahora nunca se habían integrado, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando en el cole ponemos una quinoa, un arroz integral, porque desde la Organización Mundial de la Salud hemos visto los estudios que en casa no hay alimentos integrales, los hemos tenido que incorporar en el cole. Entonces, claro, eso genera un poquito de movimiento, ¿no? Digamos, de revuelo.
Claro.
Y entonces, ahora hemos sumado una variable nueva, que es la variable de la sostenibilidad ambiental. Desde la Unión Europea han llegado las normativas nuevas y hay que reducir el consumo de carne y de animales para regular el calentamiento global, que es como una medida potente, grande desde la Unión Europea, porque hay mucha evidencia científica que reducir el consumo de animales reduce las producciones de CO2. Entonces, claro, eso ahora mismo todos los que tenéis un niño en el cole, un adolescente, pues vais a ver este movimiento, ¿no?
I a més això em dona peu, Cristian, que potser és l'excusa perfecta per dir: mira, saps què? Anem a veure un nutricionista, a nivell familiar ja, de tota la família. Ho estem fent bé, no ho estem fent bé? Perquè si a casa heu notat que hi ha molta disparitat amb el que us estan proposant de menjar a l'escola, home, doncs pensa que el que us proposen a l'escola està revisadíssim per nutricionistes. Si a casa mengem molt allunyat, home, potser sí que ens fa falta anar a veure un nutricionista.
Claro, y hacer un acto de reflexión, si realmente pues está muy lejano. Entonces, claro, por ejemplo, la normativa también nos dice que no pueden haber carnes procesadas en el comedor escolar. Es decir, ya no podemos poner salchichas, no pueden haber pues embutidos, no pueden haber...
Esto sí que genera tensiones, ¿eh?
Carnes procesadas como la hamburguesa.
Claro.
Bueno. ¿Me entiendes? No pasa nada porque se coma una vez asma. Claro que no pasa nada. Pero es que el problema en casa es que las 10 comidas restantes...
Claro, es aquel
problema. Hay casi dos veces o tres veces a la semana. Y si a eso le sumamos la del comida del cole, entonces es un problema.
Entonces, escolteu, visiteu un nutricionista, de veritat, que si ho noteu, que no passa res, vull dir que no, ni et senyalaran pel carrer, ni representa que estàs malalt, ni res de res, però vas amb un nutricionista i poden venir a nivell familiar, ¿verdad, Cristian?
O sea,
en família, sí. No, ho dic perquè és molt més fàcil canviar globalment el sistema d'alimentació de tota una família que fer-ho individualment, perquè després a l'hora d'anar a comprar és un embolic. No, anem a comprar el mateix per tots i tots gaudim menjant sa i saludable. O sigui que estan dissant de nutrició, que estan a Lleida, al carrer Alcalde Porqueres número 74, però si no, busca'ls a internet i us poseu en contacte amb ells. I és una manera, de veritat, si teniu canalla que es queden al menjador i esteu notant que el que us proposen des del menjador de l'escola s'allunya molt del que vosaltres feu habitualment, bueno, doncs potser és un moment aquell de dir, aturem-ho tot, fem una reflexió, anem a veure el Cristian i a veure què passa. Que a la millor us diu, escolta, només cal retocar quatre cosetes, doncs perfecte. Que s'ha de retocar tot? Decidiu si ho feu o no ho feu. Això, jo crec que és un bon moment, Cristian. La veritat és que...
És un moment de canvi, de canvi. Però, pues bueno, ara pedimos, des de tots els que treballamos con restauración colectiva, que nos pregunten, que no demos por hecho las cosas, que estamos ahí para informar,
claro.
Que pedir hablar con el nutricionista del instituto, que todos ahora ya tenemos, hay un nutricionista y dietista en cada comedor escolar, o sea, que y los comedores escolares que no lo tienen y no están cumpliendo la normativa,
que no es una imposición, es a dir, escolta, que es pot trucar, preguntar, que t'informen, es que a vegades quan t'informen ho veus molt més clar, per tant, jo crec que és molt valuós aquesta informació. Hem parlat avui amb el Christian Didier, és nutricionista, i amb ell cada dijous parlem de salut i de nutrició. Christian, com sempre, un plaer. Gràcies.
Ricard, bon dia, gràcies.
I abans d'arribar a la una, t'explico que demà arriba el Joan a la llotja amb el gran comediant a les 9 del vespre, i dissabte Mayumana presenta Currents a les 6 i a les 9. Mireu tota la temporada de Lleida.cat. Soc el Ricard Álvarez, ho deixem aquí. D'aquí uns minuts arriba a les escapades de COPE amb el David Velasco, i demà hi tornem des de COPE Lleida a les 12:20 buscant més històries que t'interessen. Ara les escapades, que hi ha moltes coses a explicar-te de cara al teu temps de lleure. Amb el David Velasco, tot aquí, a COPE.